A Veus de Casa, un passeig per la història.
I com cada setmana ja tenim a l'altra banda de la línia telefònica a Joan Ferreres, no?, per tal de pegar un passeig per la història juntament amb ell. Benvingut, Joan. Bon dia.
Molt bé. Tornem a deixar la història. Aquesta vegada ens centrarem en Benicarló.
Molt bé, doncs no sortim de les nostres fronteres, no sortim de Benicarló, però sí que viatgem en el temps. Això estic segura.
Sí, sí, sí. Ara farem un viatge i hem recorregut tot el segle per la població que diríem moderna, moderna entre cometes, perquè això era el segle XVI i XVII, però bueno, que és interessant perquè hi ha un canvi significatiu en el que havia passat a l'època medieval, no?
Però anem a fer una ràpida radiografia, si et pareix, quan tants com era este Benicarló en estos segles, en el segle XVI i XVII.
Bueno, en principi, abans d'entrar a la moderna, hi ha que fer una petita reflexió, i és que la població medieval sempre havia estat sotmesa, la població d'antic règim, a unes limitacions, no? I les limitacions bàsicament eren els aliments, les pestes, les guerres, les sequeres, etc., que condicionaven l'alimentació, sobretot, era bàsicament d'hidrats de carbó, cereals, les pestes que venien en quant en quant, la pesta negra o la pesta bubònica o altres que van arribar al segle XV, i les guerres, que evidentment cada segle n'hi havia alguna i no sabies quina era més dolenta que les altres. O, per exemple, sequeres. L'any 1628 hi havia una sequera molt gran que la major part dels pobles van estar 2 o 3 anys sense poder traure cereals per fer pa i per alimentar-se. I tot això feia que la població quedés com a limitada, no? És a dir, pujava poc o molt, però quasi bé un més del 50% dels neonats acabaven tots morts perquè per qualsevol qüestió d'aquest tipus que hem dit, o senzillament perquè no havien les condicions higièniques adequades perquè poguessin sobreviure. Devien haver uns dies, devien uns anys de petits, però acabaven morint-se, no? Tot això anirà durant molts segles, i podríem dir que a finals del segle XVIII comença una mica a veure's de llum, i especialment la industrialització dels segles XIX i el XX. No?
Molt bé. Pues, quant-nos aquesta estructura social, aquesta estructura econòmica, com era este Benicarló?
Bé, en principi, el Benicarló de medieval era un Benicarló, comencem, per exemple, en l'any 1236 la Carta Pobla, que tenia 33 veïns, l'any 1300 venien té 90, després el segle XIV en té 182, 110, 113, 118, però tant, durant l'època medieval se va movent en aquesta quantitat, entre 100 i 120 aproximadament, no? I d'ahí no sobrepassa per aquestes limitacions que m'he explicat. I els cognoms habituals d'aquella època són en Pellmull, Clerga, Ferriols, Combau, que encara en queden, Llorac, també, Pellicer. I després tornen a arribar uns quants més, també que encara alguns perduren, com els Albalat, els Berga, els Fibla, sobretot el Canà, els Forés, de Benicarló, els de Colau, els Palau, i Prunyonosa, Tarragó. Estos són els cognoms, diríem, medievals. Alguns continuaran, però uns altres acabaran desapareixent en l'època moderna que ara explicaré.
Molt bé, i va haure, hi ha documentació sobre la quantitat d'habitants que tenia Benicarló en aquests segles? Com va evolucionar aquesta demografia?
Bueno, sí que hi ha documentació, però bueno, has d'anar a buscar-la a llocs molt específics, concretament de l'Arxiu del Regne de València. Hi ha uns apartats que es diuen Mestre Racional, que es controlin, i després també els documents de la reialesa que controlaven i de l'Orden de Montesa els impostos. I a través dels impostos sabem la relació de veïns, no? I en aquesta època trobem diversos documents. Alguns se diuen moravetins, uns altres se diuen censos, etc. Però només en tenim 3 o 4 de cada segle, del segle XVI i del XVII, que ens donen un perfil una mica d'aquest canvi que es produeix, no? És a dir, aquelles limitacions que dèiem que teníem abans segueixen existint a l'època moderna. Però hi ha un nou modus de producció agrària, de producció ramadera i també la pesca, que ja surten més de les muralles de Benicarló i hi ha cada vegada més pescadors. I, per tant, tot això aporta nous aliments. Però, sobretot, la cosa més important respecte als aliments són l'haver descobert el nou món, el mercantilisme, que ja no és europeu ni només de la península, no? Sinó que ja es comença a ser un mercantilisme universal, va afavorint que s'aporten aliments i altres productes, conservants, sobretot aquí teníem la conservant, per exemple, la sal, no? Però després apareixen els pebres, apareixen tota una sèrie de productes que venen d'Orient i també d'Amèrica, i això fan possible poder conservar millor els aliments. I, evidentment, si la gent se pot alimentar millor, no es mor, no? És una evidència.
Comentaves que hi ha cognoms que eren ja d'aquí, hi ha cognoms de persones que venien de fora, no? Hi havia diferenciació entre la població autòctona i la població vinguda d'altres llocs? Perquè ara està tot molt globalitzat i, evidentment, ja ens pareixem tots a tot arreu, però abans era així també?
No era així, evidentment. Era bastant raro, no?, trobar-se. El que passa és que encara, al segle XVI i bona part del dèsset, almenys des de l'expulsió dels moriscos en 1609, que això en podem parlar un altre dia, aquí hi ha a Benicarló, Vinaròs, sobretot, que eren ciutats més mercantils i cada vegada creixien més, sobretot en l'època moderna, seguien havent esclaus. O sigui, l'esclavatge continuava en l'època medieval i encara continuava a Benicarló, hi ha famílies concretes que havien tingut esclaus. I després també el de l'esclavatge venia perquè de vegades els enxampaven els berberiscos, no?, que s'acostaven a les costes i s'emportaven gent de Benicarló i se l'emportaven a l'Àfrica i si la volies recuperar-la, pues tenies que pagar molts diners, o pues, de vegades passava també l'inrevés, els enxampaven amb ells i es quedaven aquí. I hi havia també un mercat de tràfic d'esclaus, no? Però tenia bastant raro, no?, trobar-se gent de diferents a nosaltres en la parla o en la cultura o el que sigui, excepte els sarraïns, els musulmans que existien. Pues aquí, concretament, però de Benicarló, hi havia una colònia que va durar fins a 1609 a Xivert, al castell de Xivert, que eren ramaders, però que bueno, també s'integraven en la societat d'Alcalà i Xivert i Benicarló i altres llocs, però molts acabaven, per alguna raó, acabaven sent esclaus. I els, bueno, els cognoms, en principi, explico una mica també com creixen, sobretot, aquestes dues viles marineres que arriben a superar les viles interiors, sobretot a Sant Mateu, no?, que havia sigut sempre el nucli més important i capdavanter en l'època medieval. Vinaròs i Benicarló, sobretot Vinaròs, la supera bastament i Benicarló va una mica més al darrere, però també creix moltíssim. Per exemple, a Benicarló, l'any 1510 ja tenia 233 veïns, dels quals 15 eren pobres i 8 capellans. El 1523 ja en tenia 251, i és una època que no creix massa perquè ve tot el conflicte, la guerra de les Germanies, que vam explicar. Però 1608, i a principis del segle XVII, ja en tenia 332, dels quals n'hi havia 52 pobres i 13 capellans i algun noble. L'any 1621 ja en tenia 365, però tant havia pujat també molt en pocs anys, dels quals hi havia 48 pobres i 14 capellans. I tenim una altra dada també d'un morabatí d'aquesta època, que és a 1662, i és important saber aquesta data, que són 187 veïns, per tant, havien caigut moltíssim i era pels efectes de la guerra famosa de 1640-1651, que es diu la Guerra dels Segadors, no? Bueno, malgrat que hi havia 187 veïns, seguien havent tots en capellans, no? Per tant, el clero ja tenia molta importància en aquesta època. I, bueno, l'altra pregunta seria, com era Benicarló modern, no?
Clar, com s'organitzava la vila de Benicarló en aquell moment? A nivell urbanístic, com era Benicarló en aquella època?
Exacte, a nivell urbanístic, bueno, sobretot tenim un dibuix que ens va deixar l'any 1564, Vicena, I dibuixa Benicarló, i curiosament el que passa és que només surt el Benicarló en les torres, en els portals de muralla, els torreons, etc. Però hi ha una cosa curiosa, i és que les cases són més altes. Que és el que... Sí, sí, les cases són més altes. Tenen diversos pisos, no? Diem? Cosa que a l'època medieval no sobresurten molt poques cases, en tot cas l'església o alguna torre, però la resta no sobresurt de les muralles. No? Ara ja sobresurten. Què és el que ha passat? Pues que al segle XVI la població, com hem vist en les dades que he explicat, havia pujat, però seguia estant, segons aquesta imatge, aquesta de litografia, seguia estant dins del poble. Per tant, si estan dins les muralles, si abans n'havien 100, ja n'havien 330, on havien de viure? Damunt dels altres, no? Per tant, realment, les cases les feien més altes, segurament també havia millorat la tecnologia. I això és el que observem, per almenys, al segle XVI. Però el XVII ja ens diu, concretament, en un document de 1625, ja ens diu que més de 50 famílies vivien fora dels murs. Cosa que, en el cas de Vinaròs, encara en vivien quasi bé la meitat, no? Però a Benicarló, d'aquestes 300 famílies, doncs, si unes 50 o 60 venien fora dels murs. I on vivien, exactament? Doncs, bàsicament, vivien en tres nuclis diferents, no? Un era vora el mar, que estaven els pescadors, era el barri, diríem, final del carrer actual del Cristo del Mar, no? Amb una ermita, amb unes petites terrassanes per fer les barquetes, que evidentment se les feien, hi havia els seus experts, calafaters que les feien, i unes casetes de pescadors. Aquest era un nucli que estava bastant allunyat de les muralles, no? Després hi havia un altre nucli que es deia Foramurs, que estava en ravals. I el primer raval que es va fer és justament després del portal de Sant Joan. Aquesta zona que seria el mercat actual, no? L'altra part, el mercat actual. I després una altra zona, també de cases, que va néixer cap a la part, un altre raval, cap a la part de Vinaròs, fins a la Rambla, no? Després del carrer Olivella, per aquesta part, fins a la Rambla. I els altres nuclis estaven dispersos en diferents masies o casetes de camp que vivien doncs, els llauradors, que els era millor doncs, tenir els animals, que tenien ramats, etc. I que, evidentment, dins del poble cada vegada es feia, i això hi ha documents que ho expliquen del segle XVII, que pels carrers feia molta pudor, que la gent tiraven els orins per les finestres, i al final moltes de les pestes o les que venien o de les malalties venien de la manca d'higiene, no?
Clar, i entenc pel que em comentes que les cases tampoc constituïen un pla específic, no? Ningun pla definit. No hi havia cap regulació urbanística com a tal.
Res de regulació. El que tenia més diners se la feia més gran. La casa a més dels nobles que havien i d'alguns representants de Montesa que tenien la comanda a Nicolò i això, evidentment, encara estan sobre aquests carrers que hi ha detrás de la plaça de l'Església, la part interior que encara porta alguns escuts, nobiliaris i tal, que eren cases grans i, bueno, si no tenien prou, pues compraven la del costat i la feien més alta i més gran, no? Eren com un intent d'assemblar-se als palaus, no? Locals. I això és, però cap norma urbanística, i l'únic que respectaven era el tema de les fortificacions, però en el cas de Vinaròs, perquè bueno, va aparèixer un plan famós que es volia fer per la Guerra dels Segadors, fortificar Vinaròs, i llavors van quedar els dos nuclis. El nucli vell, com el cas de Benicarló, que tenia les muralles medievals, i després una altra muralla que es va fer a l'exterior, que no es va fer, perquè evidentment se va acabar aquella guerra, però sí que van quedar tots els barris fora. I en el cas de Benicarló va passar exactament el mateix. No?
I si parlem d'economia, Joan, quins eren els principals oficis de la gent de Benicarló en aquests segles? Hi havia gremis organitzats?
Sí, sí, i tant. Hi havia gremis organitzats des de l'època medieval. El que passa és que el fet de que Vinaròs, Benicarló i Peníscola foren encara llocs, diríem, xicotets, no? En el sentit que tenien al voltant de 100-150 veïns o famílies. En aquesta època ja ha triplicat, vull dir, ja en tenim més de 300. En el cas de Vinaròs, més de 500, no? Per tant, una de les coses que ha crescut, que són els barris mariners, els oficis cada vegada més variats dels mariners, els que fan les barques, els calafaters, etc. Però després també penseu que són llocs d'aigua, encara que l'aigua no baixa amb rius, només que en els llocs que en el moment que plou se poden fer sínies La sínia se trau l'aigua, es posen basses i en les basses s'hi pot canalitzar i es poden fer diferents oficis lligats amb els peraires, lligats amb els teixidors i amb els adobadors, etc., de pells i tot això. I després, evidentment, en agricultura havia, tenia que haver ferrers, tenia que haver tot un seguit, però teixidors i adobers, per exemple, o, bueno, o fins i tot tintorers, blanquers, que es deien, totes aquestes professions s'anaven multiplicant. Si abans n'hi havia 15 o 20, ara al multiplicar la població per 3, s'hi multiplicava també pràcticament el triple, perquè eren les necessitats que tenia la gent, no? I sobretot també hi ha una altra cosa curiosa que a més ho observem i veiem els meravellosos estes, perquè d'altres sol posar la professió, és que apareixen cognoms nous. Per exemple, en aquesta època moderna apareixen els cognoms de Benicarló, Anglès, Altavella, Calvet, Febrer, Marçal, Pinyana, que també hi ha, Puigbert, Salvador, Soriano, tots són cognoms que encara existeixen, Simó, Ballester, Foix, que encara hi ha moltíssims, Mas, Verge, Torrelles, etc. De l'època medieval han desaparegut els Bellmunt. En aquesta època moderna veiem que no hi ha Bellmunt, no hi ha Berga, no hi ha Ferrer. Perdó, aquests dos encara continuen. Desapareix el Cervelló, el Ferriol, el Sabart, el Samaio, Tarragó, etc. Estos desapareixen. Però es conserven el Bellmunt, el Berga, el Ferrer, el Gombau, el Llorac, el Martí, Nicolau, Palau, Palau que encara existeix, la gent, però Llorosa, etc. I aquests són els canvis, diríem, des del punt de vista humà i des del punt de vista, diríem, econòmic i urbanístic.
I a nivell social, tenien accés a, per exemple, a l'atenció sanitària, accés a l'educació, o era, aquestes coses eren més ben un privilegi?
Això era un privilegi.
Sí, no?
L'educació, bueno, l'educació, evidentment, sí que en alguns llocs, i Benicarló i Vinaròs en aquesta època, i a Sant Mateu, evidentment, i a Traiguera hi havia hagut els famosos, les famoses, diríem, escoles eclesiàstiques, que eren, com existien a les grans ciutats, també havia existit a València o a Girona, o també a Lleida, etc. Els estudis famosos, no?, que els regien sempre religiosos. En el cas de Vinaròs i Benicarló, en l'època medieval ja no es van crear perquè eren petits, eren xicotetes, i si algun vinarocent o benicarlando volia anar, anava al de Sant Mateu, o anava al de Tortosa, que també n'hi havia un, o si eren més rics anaven a València. Però en aquesta època sí que apareixen un seguit, sobretot a Benicarló i Vinaròs, que creixen més, un seguit de mestres professionals que normalment solien també ser capellans o a vegades venien també de fora i llavors els més rics pagaven i pagaven uns diners alguns llocs que havia com el cas de Sant Mateu de vegades ho pagava l'administració municipal, però sempre anaven els que realment podien i sobretot perquè els pares posaven uns diners allà. Els pobres o la gent que era pagesa o que era pastor o mariner, evidentment els pares els educaven des de xicotets perquè anessin amb ells a la feina i ni se'ls acudia, es passava pel cap que portava els xiquets i menys les xiquetes de fet n'apareixen molt poques i tenia que estar ser d'una situació molt privilegiada, no? I la sanitat, doncs igual, sí que existien meges, havien meges professionals, igual que havien també els senyors que curaven els animals, etc. I aquests eren professionals lliures, podríem dir, que arribaven a la vila i quan moria un, doncs arribava un altre i així s'anaven portant i tenien com una mena de quota, o igual a que en dèiem quan érem nosaltres menuts, i que la gent posava uns diners si volia ser atès pel metge, però no de manera universal, sinó només de manera particular i molt privada.
I ja per acabar, a nivell cultura, a nivell tradicions, hi ha festes locals que ja se celebraven en aquells temps, que han perdurat? No sé si Sant Antoni ja celebrava en aquell temps.
Bueno, per les devocions que havia, intuïm, no? Perquè no hi ha massa documentació escrita sobre això. Però, bueno, les festivitats importants i tradicionals de cada poble, normalment era el sant de, pues, no sé, Sant Bartomeu, en el cas de Benicarló, o les festes de Sant Vicent, lligades als animals, o Sant Antoni Abat, com ara no l'han tingut, ara ho sabré, i després, sobretot, les festes locals del seu, en el cas de Sant Mateu, doncs, a Sant Mateu, el cas de Treguer a la Verge Maria, el cas de Carlos Sant Bertomeu, està existint. I després, segurament, hi havia d'haver algun tipus de tradicions. Una cosa, per exemple, que existia, que no sé si no era realment un joc, era el joc, bueno, sí que era un joc, era el joc de cartes. Però el joc de cartes en aquesta època medieval estava perseguit i prohibit.
Ah, sí?
I llavors se feia d'amagat. I el que enxampaven o el que sabien que s'agostava, deia que el senyor jugava de cartes, i que pues, el tractaven de viciós i tal, no, li posaven multes i tal, però no. I alguns d'aquests bueno, havien acabat fins i tot a la presó. Per tant, els jocs de cartes eren jocs prohibits perquè la gent en aquest vici havia la idea de que se gastaven tots els diners i arruïnaven a la família. Això havia passat i passa. I, per tant, se prohibien, igual que portar pistoles. Ja. Tu podies tenir pistoles amagades quan van aparèixer a l'època del bandolerisme per defensar-te. Les tenies a casa amagades, però mai podies fer ostentació pública. Doncs les cartes passava el mateix.
Entenc, entenc. Bé, segur que hi ha oients que s'han quedat amb ganes de saber més, igual que jo. On puc acudir a llegir més al respecte? On tenim documents, tenim llibres?
Bueno, els documents, bàsicament, jo, els treballs estan fets tots a base de documents, estan trets de l'Arxiu del Regne de València, d'una secció que es diu Orden de Montesa, i concretament d'aquí vaig fer un llibre, que el vaig publicar el 2010, bueno, un llibre no, és un treball que està publicat al Centre d'Estudis que es diu Benicarló, Aproximació a la Població Medieval i Moderna. Després, estos documents, bàsicament, estan recollits en una tesi doctoral del professor de la UGI, que és Vicente García Edo, que va esbrinar i va ordenar durant 2 anys tots els arxius de l'Orde Montesa i gràcies a ell i gràcies a la seva tasca han pogut anar seguint trobant milers de documents. No? I de l'època feudal hi ha un altre treball que es diu Feudalisme en expansió en el nord valenciano de l'any 86, del també professor universitari de la Universitat de València, que és Enric Guinot Rodríguez. Això serien els 3 referents per poder trobar coses de Benicarló.
Pues ahí queden les recomanacions d'aquesta setmana. Joan, moltíssimes gràcies, com sempre, i la setmana que ve pegueu una altra passejada per la història, si te pareix bé.
Perfecte.
Adeu.
Adeu.